just un curset de mates que em donava pel sac. I anàvem al riu a fer basses o comptàvem les passes d'un tresor amagat que ens donaria el secret per no fer-nos grans.
Després d'aquest tema de Manu Guix, obrim segona hora de programa, una segona hora que ens portarà a parlar de salut, de vacunació i d'SMS, perquè ja sabeu doncs, que des de Salut i amb el Covid doncs, tots ens vam acostumar a rebre aquests missatges. Això estan fent campanya doncs, també per fer recordatori de dues vacunes que és important a certes edats determinades i tot això ens ho explicarà la Carme Ferrera, que ella és la responsable vacunal de l'àrea bàsica de salut de l'Escala, amb qui parlarem d'aquí pocs minuts. Coneixerem també l'Alhambra, el 25è Festival de Jazz de Vic, a través de Gent amb Valors. I acabarem aquesta segona hora amb històries de la ràdio i amb en Paco Torres, però abans, ens hem de posar al dia. Què està passant a l'Escala? Què està passant al nostre municipi? I quines són les notícies del dia? Doncs aquestes preguntes ens les respon ara mateix l'Abel Font. Abel.
Molt bon dia, Cris.
I tant, clar que sí. Estem de bons dies i, sí. I obrim amb bones notícies o no? Veam.
Home, sí.
Sí?
Home, sí. Mira, un ple escombra.
Un ple escombra? Què vol dir
que
això?
No és, que no és ben bé així i dic mentida. Va, el ple escombra serà el dia aprox. No està confirmat, però és que caurà segurament el dijous 25 de maig. Ple escombra, com en una cursa, un cop ha passat tothom, venen els més ressegats, podríem dir, i al final de tot passa el cotxe escombra,
sí.
Que quan s'acaba la cursa, no?
Doncs el que puja l'últim que camina, tu va, nen, vinc, puja va, aquí, que ja et porto jo, ja et porto jo.
Puja, deixa-ho estar, no veus que vas al lloc, puja, vinga, anem, va, tira. Doncs això passa, no?
Sí.
En política també passa, perquè si anem una cursa, podríem dir, són 4 anys de mandat municipal. Entre eleccions i eleccions, passen 4 anys, i abans no tornin les eleccions, doncs es passa l'escombra. A veure, què ens queda pendent? Ras, tot això, vinga, cap al sac. Anem aprovant tots els temes que tenim pendents. Per què ho dic, això? Perquè ahir al vespre hi havia sessió plenària a l'Ajuntament. Era l'última de caràcter ordinari. Diguem, era l'últim ple amb contingut polític, si vols.
Val.
Llavors he dit, dic mentida perquè hi haurà una altra sessió, però ja sense contingut.
I serà extraordinari.
Llavors serà extraordinari, això vol dir que no hi haurà pregs i preguntes, i serà absolutament de tràmit allò per aprovar les actes d'aquesta sessió d'avui, o les actes pendents, i tancar el període 2019-2023. Tot això com a introducció.
Uh-huh.
El titular diu... L'Ajuntament obre els tràmits per a la creació d'una nova ordenança que simplifiqui el tràmit dels permisos d'obres. Seria un dels temes que es van aprovar. És a dir, començar la tramitació d'elaborar una nova ordenança fiscal per quan vagis a demanar un permís d'obres. Quan te vulguis fer la casa nova.
Sí.
Quan vulguis reformar la casa que tens. Quan vulguis fer una obra menor o major, el que sigui, has de demanar permís a l'Ajuntament.
Sí, i a vegades són permisos que triguen, eh? I ara ho faciliten.
Doncs per agilitzar i facilitar aquest tràmit es crea una nova ordenança que hi haurà tota la documentació inclosa i, en teoria, l'objectiu és facilitar aquesta gestió.
A veure.
Tema 1. Tema 2. Es va aprovar ahir el catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals del municipi de l'Escala. Un tema que venia tramitant-se, de fet, des de fa 3, qui sap si 4 anys. Però ha estat un tema que l'hem anat veient amb tota la seva tramitació al llarg d'aquest mandat 2019-2023. I un grapat d'altres temes, si vos sí. Menors o no tan menors, segons qui ens ho comenti. Però, i com que era l'última sessió plenària, els portaveus van aprofitar l'última ronda d'intervencions, aprecs i preguntes, per acomiadar aquest període i per analitzar si havia anat prou bé o prou malament.
Han fet anàlisi, eh? Han fet reflexió, jornada de reflexió dels 4 anys.
Bé, sí, aviat ho has dit. Sí, volia ser una reflexió, però no va passar una reflexió profunda o molt pormenoritzada de tot, no? Grosso modo, i a vegades els titulars simplifiquen, a vegades en excés, grosso modo, el to, el bon to i la cordialitat entre els diferents grups han marcat aquests últims 4 anys segons aquesta última ronda d'intervencions. Uh-huh. Tot i que algú va dir, sí, el to ha estat cordial, però sovint ens hem sentit menys tinguts davant d'una majoria absoluta. O algú va dir, el to ha estat cordial, sí, potser massa, i això ha anat a compte del poc sentit crític que, no, que hem tingut. I podríem haver polemitzat més en algun aspecte i no ho hem fet. De tot això, en tot cas, n'escoltareu una mostra a l'obertura de l'informatiu d'avui amb el tema central, el tema que ens ocuparà avui 10 minutets.
Molt bé.
A banda d'això, tenim guardat del cap de setmana una notícia on s'esmenta que el càmping Illa Mateua de l'Escala ha incorporat 2 nous bungalows adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. L'establiment ha comptat amb l'assessorament, per fer-ho possible, de MIFAS, i el càmping vol continuar sumant iniciatives de cara a un turisme accessible. Temes de salut. El cap Moisès Brogi de l'Escala i l'Hospital de Figueres se sumen al Dia Mundial de la Higiene de Mans, que celebra anualment el 5 de maig. Us va celebrar.
Sí, divendres passat. Sí, ho vam recordar.
Amb les mans netes, tots aquí, zinzam.
Amb la Covid ens en van ensenyar, eh? Aquí sí. Seguim tenint el plànol de com rentar-se bé les mans. La cosa és, la gent ho segueix fent? Hem après alguna cosa? Quines les preguntes ara
sí,
que hem tancat l'estat d'alarma? Hem après alguna
cosa? Dependre ho vam aprendre.
Ho hem mantingut?
O ho hem desaprès, poder? En tot cas, Dia Mundial de l'Higiene de Mans, què van fer el cap Moisès Brogi i l'Hospital de Mans? S'organitzava un taller amb llum ultraviolada per detectar possibles errors en el rentat. Oh. I, a més, els seus professionals comptaven amb una aplicació interactiva de caràcter formatiu. És dir.
Tu posaves les mans allà.
I, segons el que deia aquesta llum ultraviolada, l'observador podia dir, escolta-me,
aprèn-te a rentar les mans.
Torna cap al lavabo, renta-te'ls bé, i quan els tinguis netes, vine a la consulta.
Home, no és una mala manera. Tinguessin tots una llum ultraviolada, ja et dic jo que segurament ens dutxaríem i ens rentaríem les mans millor, eh?
Sí, però, què havia dit tot això?
Què havia dit?
Que som tan primaris que hi hem de tenir policies per tot arreu. Policies per rentar-nos les mans bé o no tan bé. Policies amb càmeres a l'entrada i sortida del poble perquè si corrim més del compte... No. Un làser que diu, hauries d'anar 90 per hora, estàs anant a 110, patapam, multa que t'acriu.
Sí.
Tot ha de ser...
A través del control, eh?
Per tant, lliurement no som capaços d'adquirir bons hàbits.
Una mica trist, això.
No. Va, que no tot sigui tan trist.
A veure.
Esports, el Lake Placid, el Muscadet, tripulat pels locals Iànic i Joan Abel Terrés, s'han proclamat vencedors absoluts de la 13a edició de la Copa Commodore de Vela. La regata aquest any ha tingut més velers que mai, 32, quan habitualment la mitjana oscil·lava entre 15 i 20. Agenda electoral, agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'una jornada avui dimarts amb canvi de temps cap al vespre, amb ruixats que baixaran del nord.
Oh.
I a darrere dels ruixats, demà, tramuntana moderada.
Això ha de deixar de fer-ho així, és que clar, mullem una mica i la tramuntana ens ho aixuga. És el tarannà dels últims dies.
Sí. Demà, tramuntana moderada, cel molt més clar i més fresca. Tot això a la una.
I a 2:15.
Entrevista.
Amb qui aquest cop?
Gent de l'Escala.
Molt bé. Doncs estigueu atents tant a Canal 10 Empordà com a Ràdio l'Escala, que ho tindreu en directe, no?
Exacte.
Doncs esperem a la una, Bel, que tens molta feina.
Va, doncs fins a la una.
Oh, sí, una pizza. Sí, sí, una pizza i una completa selecció d'entrants i de carns i de pastes i d'arrossos. Ui, els arrossos!
Consulta la nostra pàgina web i t'ho portem a casa. Comandes al telèfon 972-770327. Obrim de dijous a diumenge.
Pizza Pazza, cuina italiana i mediterrània. Al passeig de Riells 42 amb terrassa arran de mar.
Passen 10 minutets de les 12 del migdia. Moment de saber també què ens proposa avui Canal 10 Empordà i com sempre ens ho detalla amb aquesta alegria la Maria Negra.
Sintonitzem amb Canal 10 Empordà.
Molt i molt bones, encetem un nou dia, com sempre hem obert a les 7 del matí amb el Next Matí, seguit de les remissions Fet a Mida i el 10 Notícies. Avui a 2:15 passarà pel plató de Canal 10 Empordà Gent de l'Escala, 30 minuts per presentar la candidatura per a les eleccions municipals del proper diumenge 28 de maig. Un espai que també podreu seguir per ràdio, per televisió i també pel Facebook Live de Canal 10 Empordà, on a més podeu deixar el vostre comentari. Un programa que també podreu seguir a partir de les 9 del vespre amb l'emissió de la seva remissió. A les dues seguirem l'informatiu local, 30 minuts, on avui parlem de l'últim ple municipal d'aquesta legislatura o la nova APP del Cap de l'Escala. La franja de la tarda l'obrim a 4:45, que és torn del magazín Fet a Mida, seguit dels paisatges encreuats, on Albert Brosa fa un recorregut pel territori amb testimonis i acompanyament de persones que hi viuen. També hi trobarem el Parlem i tancarem aquesta franja amb l'informatiu 180 graus. I avui dimarts, a partir de les 8, arriba el programa de pagesia i ramaderia de Sol a Sol, seguit del de Notícies o l'actual Esports. L'Aldia, el Parlem o el programa d'economia Impuls ens porten a les portes del programa La Porteria, de Pit Obril, on juntament amb els seus tertulians analitzen la Lliga i tots els partits del Barça femení i també del masculí. El 10 Notícies tancarà l'informatiu d'avui dimarts 9 de maig.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:15 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
La nostra secció de salut d'aquesta setmana volem parlar de les vacunes a la població, però a més de tot aquest sistema de l'SMS d'avisar perquè hi ha una nova campanya en marxa. En parlem amb la Carme Ferrera, ella és infermera de pediatria i també la responsable vacunal de l'àrea bàsica de salut de l'Escala. Bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
A veure, explica'm, que clar, tots ens estem modernitzant, ja no ens arriben cartes a casa, i ara ja ens arriben SMS al mòbil, i això va més, perquè ho vam experimentar amb la Covid, però ara mateix tenim una nova campanya en marxa.
Sí, exactament. L'any 2022 es va incorporar dues noves vacunes al calendari vacunal de l'adult. L'adult vol dir a partir de 15 anys en amunt, a nivell vacunal. En aquest cas són la vacuna de l'herpes i la vacuna de la pneumònia bivalent. I es vacunava de la pneumònia, però eren una de totes les vacunes. Aquesta és una mica millorada.
Mm-hmm. Una vacuna que ens hem de posar tots i en certes edats, com va?
No. Hi ha uns criteris per vacunar. La vacuna, si vols parlem primer de la vacuna de l'herpes, la vacuna de l'herpes està en calendari sistemàtic, vol dir que són candidats per vacunar totes aquelles persones de 65 anys i 80 anys. No el tram entre 65 i 80, sinó els que tenen 65 i els que tenen 80. És a dir, ho especifico, les persones com que van entrar a calendari el 2022, que durant el 2022 van fer 65 anys i van fer 80 anys, aquestes persones s'haurien de vacunar. Com que aquesta campanya s'ampliarà amb el temps, les persones que aquest any facin 65 i 80 anys també s'haurien de vacunar. Tot aquest grup de persones són els que han rebut, o una part d'aquest grup de persones, perquè no tothom ho ha rebut, suposo que ja han fet les fases, rebran el missatge perquè els hi toca la vacuna.
Val. Per tant, aquest sistema d'SMS en aquest cas funciona, realment arriba, perquè són aquestes coses, les vacunes, que sovint els nens ho tenim molt controlat, tu que fas pediatria, els nens ho tenim molt controlat, però els adults sembla que quan ja portem les bàsiques que ens han de posar de petits ja ens en oblidem.
el calendari vacunal de quan ets gran, el desconeixem, la població el desconeix força i no estan tan acostumats a demanar quines vacunes els hi toquen. Amb la, arran del Covid va funcionar molt bé el dels SMS, perquè no tothom sabia si li tocava una vacuna o no. I suposo que el Departament de Salut és el que ha decidit. Aquestes vacunes van entrar l'any passat i suposo que recorden a la població que són candidats i que tenen el dret de posar-se-la.
I un sistema que funciona, que últimament, doncs mira, estan provant protocols d'emergència en protecció civil per enviar missatges massius a la població. En aquest sentit, a nivell de sanitat, està funcionant molt bé tot aquest sistema?
Sí, a mi m'agradaria que la població estigués una mica més informada, perquè hi ha persones que reben el missatge i no saben què és. Però per això estem aquí ara.
Per tant, s'ha d'anar fent una campanya també d'informació, no?
Sí, sí. Sí, la vacuna de l'herpes és important posar-se-la, perquè l'herpes és una patologia, un herpes zòster, que a segons edats avançades pot deixar un dolor crònic molt important. Llavors, si evitem passar un herpes, evitarem que algunes de les persones els hi quedi aquest dolor residual crònic.
Home, doncs això és important, perquè sí que, malauradament, hem viscut també la Covid permanent, no?, certes persones, per tant, aquests dolors crònics, la veritat és que si ens els podem evitar per una vacuna, val la pena fer-ho. Per què només els de 65 i els de 80?
Perquè el motiu exacte no te'l puc dir, perquè això és una campanya de vacunació que ha fet el departament. Suposo que deu veure, mica en mica, anar ampliant la població. No sé exactament per què han decidit 65 i 80, però és el tall que ells han fet. A part, totes les persones amb algunes patologies determinades també se la poden posar, que les infermeres del seu centre i els metges del centre saben quins criteris són i quines malalties són. Vull dir que els recomanaran a certes persones amb algunes patologies en concret.
Això és l'herpes, hem dit que n'hi havia una altra. Quina és aquesta altra?
Sí. L'altra és la vacuna de la contra la pneumonia, que és la vacuna del pneumococ. Fins ara es vacunava del pneumococ 23, i ara ha sortit una vacuna una mica millorada, més eficaç, que és contra la pneumonia, es diu pneumococ 20. Aquesta vacuna, tot i haver portat alguna altra dosis de vacuna del pneumococ, depèn del supòsit, també s'haurien de posar. Per això jo recomano que quan visitin la seva infermera al centre, revisin el seu calendari, a veure si els hi toca posar o no. La vacuna de la pneumonia es posa a partir dels 60 anys. Aquest sí que és tota la població per sobre de 65 anys.
Home, i pneumonies, que també, ara que hem deixat ja una mica enrere l'hivern, però que realment són problemàtiques greus, les pneumonies, sí, per tant, prevenir-les és important,
Sí, sí, tant i tant.
Molt bé, doncs, tot el tema vacunació, el tema SMS, no sé també, hi hauran més dosis de vacunació Covid? Perquè vam estar tots allà demanant hora corrents a la tercera dosi, crec que ja va haver-hi una baixada, no sé si n'hi hauran més.
Oficialment no tenim encara com serà i si estarà en campanya vacunal de la grip, però pel coneixement que tinc de vacuna segurament acabarà quedant com una vacuna de la grip. És a dir, que ara no estem en emergència epidèmica del Covid, però el Covid està i continua existint i quedarà com la grip, que segons quins grups d'edat o quines patologies són més vulnerables a patir-lo. Jo suposo que quedarà com la vacuna de la grip i es faran campanyes un cop a l'any. Diria això, pel coneixement que tinc de vacunes, especialment no t'ho puc confirmar.
I aquest sistema de cara, esteu aquesta campanya que dius que en aquest cas, doncs, tant per la pneumonia com per l'herpes s'està fent aquesta campanya de vacunació, pot ser que això també es faci amb altres vacunes que els adults tenim pendents i que també hi hagi aquest sistema d'SMS més endavant?
Ho desconec del departament que ens ho hagi transmet, però pues, si funciona i llavors augmenta el percentatge de persones vacunades que necessita la vacuna i se l'administren, jo suposo que és un recurs que, com que ja tenen, ho utilitzaran.
Bé, doncs a veure, doncs, si anem fent passos endavant, això és l'important. I ja que ets infermera de pediatria i et tinc aquí i estem parlant de vacunació, el tema vacunació amb nens també és tot un tema, Carme?
Sí,
és complicat, és humor, sí. Com funciona això? A veure, explica'ns-ho.
La vacunació infantil és un calendari unificat per tothom, ara va costar uns anys, però ara fa un parell d'anys que és igual a tot Espanya, i és un calendari que està molt pensat, molt estudiat, i que els pediatres hi confiem molt amb aquestes vacunes. I normalment es posen dintre del programa Nensà, com era la consulta, les famílies, si decideixen posar-les, les posem aquí al nostre centre, sí.
Molt bé, doncs, Carme, ha estat un plaer. Gràcies per venir-nos a explicar doncs, a tota aquesta campanya que esteu fent i la importància també doncs, de que la població estigui a prop dels seus CAPs, que estigui a prop de les seves àrees bàsiques de salut, com és aquí a l'Escala, i que tinguin en compte doncs, també aquest calendari de vacunació. No? Avui també volíem fer una crida allò, encara que sigueu adults, aneu recordant no?, les vacunes que ens fan falta, perquè això és una cosa de per vida.
Exacte, jo el que us recomanaria a la població és que quan faci la visita amb la seva infermera, preguntin quin és l'estat del seu calendari vacunal i si tenen alguna vacuna pendent. Com fan les famílies quan venen amb els nens. Que en el món de la pediatria les famílies estan més habituades a estar pendent de protegir els nens, però quan ens fem adults aquesta tendència es va perdent. Llavors hauria d'entrar dintre del nostre costum de quan anem a visitar la nostra infermera, preguntem quin és l'estat de la nostra calendari vacunal i tenim alguna vacuna pendent per posar-nos.
Sí, perquè més que res, que com més grans ens fem, més vulnerables ens fem també, Carme?
Exacte. I que la vacuna en principi està pensada per evitar problemes majors.
Doncs ja ho sabeu, a vacunar-vos. Parleu amb la vostra infermera, infermer de capçalera, que us repassi aquest calendari vacunal i si toca posar vacunes, doncs a suportar la punxada, que no és pas tan greu, Carme?
No, a més crec que la gent ja s'ha acostumat molt a posar-se la vacuna i veu que no és tan greu. Totes les vacunes de Covid que hem posat, jo crec que la gent ja ha perdut una mica més la por a les vacunes.
Hem reconnectat, no?, amb tot el món de les vacunes, realment, a través de la Covid?
Bueno, perquè les vacunes havien, com ho explicaríem, havien mort d'èxit en el sentit de que moltes de les patologies que vacunem, sobretot en infantils, quasi no es veuen, perquè... Clar. Fa tants anys que posem les vacunes i han sigut força efectives, llavors s'han deixat de veure certes malalties, no? Han deixat de morir nens de tosferina o ha baixat molt la mortalitat per tosferina, ja no es veuen distèries, poca gent sap si han estat algun familiar per tètanos o que ha tingut una polio, malalts de polio o les seqüeles de la polio. Això poder fa unes dècades enrere es veia pel carrer i ara això s'ha deixat de veure.
Llavors, sí. Has dit noms que jo no sé ni quins són, Carme, vull dir que imagina't, sí.
Exacte, llavors el fet de no veure les patologies pot fer entendre o pot donar la sensació de falsa seguretat de que no són necessàries perquè no n'hi ha. I realment les malalties han deixat de ser-hi perquè hem vacunat. Llavors, mentre vacunació, aquestes malalties es mantindran a ratlla. Si deixem de vacunar, aquestes malalties tornaran a sorgir perquè el món és molt ampli i altres parts del món aquestes malalties continuen existint.
Doncs ja ho sabeu, vacunar-se és important i estar al dia també del nostre calendari de vacunació encara més per nosaltres i per tots també els que ens envolten. Carme Ferrer, infermera de pediatria i responsable vacunal de l'àrea bàsica de salut de l'Escala, moltíssimes gràcies per explicar-nos tots aquests detalls i esperem doncs, que això vagi molt bé i que tots posem el nostre focus a estar ben vacunats. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
No tens les i vols seguir estudiant? Tenim una alternativa per tu. Fes un PTT, Pla de Transició al Treball. Si tens entre 16 i 21 anys, el PTT ens permet fer un grau mitjà, anar a una escola d'adults, obtenir el títol de perfil professional i també fer unes pràctiques professionals. Per accedir a un PTT has de tenir entre 16 i 21 anys i no tenir l'ESI. Demana'ns més informació enviant un WhatsApp al 605 410 694.
Ja ho heu sentit, eh? A més, tenim inscripcions obertes fins al 12 de maig al Centre Cívic Xalem. Nosaltres seguim endavant amb el més calent a l'Aigüera parlant de gent amb valors a l'alça i en aquest cas parlant de l'Alhambra, que és el 25è ja Festival Jazz de Vic.
Continguts en xarxa.
Entre el 4 i el 14 de maig, la ciutat de Vic acull el 25è Alhambra Festival Jazz Vic. És un gènere que amaga molts valors al darrere de les seves melodies, així que avui volem descobrir més detalls de la mà de Jordi Casadesús, que és el director d'aquest festival. Jordi, com estàs? Benvingut.
Hola, molt bé. Merci per invitar-me.
Gràcies a tu per ser avui aquí per parlar d'aquestes 25 edicions, un quart de segle, que es diu aviat. Com us sentiu?
Bé, molt bé, molt bé. Molt content de poder haver arribat a aquesta 25a edició. tot i que el festival l'ha portat diferents juntes i diferents, diguem-ne, generacions de gent que han anat portant l'associació de la Jascava, però bé, jo ja fa uns quants anys que hi estic involucrat i molt content d'haver arribat a aquesta fita.
Que d'alguna manera, no sé si això vol dir, Jordi, que el jazz no passa de moda.
No, no crec que passi de moda, és un estil ja universal, però en el cas del nostre festival hem anat trobant també el nostre raconet, no?, amb aquesta aposta pel jazz més contemporani, i potser no acabant sent un festival de jazz doncs, més, de caire més clàssic, i amb aquesta aposta doncs, crec que hem anat doncs, això, doncs, apostant per aquest perfil més concret i també una mica innovant, això que dius de passar de moda, però bueno, sempre donant-li una mica de voltes i trobant aquestes últimes tendències i la part més innovadora d'aquest gènere tan universal, com deia.
De fet, el jazz com a estil, suposo que amb aquests anys, abans de parlar de jazz més contemporani, de donar-li la volta, això vol dir que també ha anat evolucionant o que se'l pot mirar, escoltar, des de diferents punts de vista.
Sí, sí, 100%, ja et dic, és molt diferent l'experiència que pots tenir veient concert de jazz més aviat clàssic que no pas això, doncs, les últimes tendències, no? Nosaltres sempre hem buscat aquesta espècie de transgressió, aquesta busca dels límits, no?, fins on arriba el jazz i fins on comencen els altres estils. Hem tocat molt tot aquest món escandinau, amb aquesta vessant més electrònica, potser, però bueno, tenim molts artistes nacionals que també aposten per aquest estil i per aquesta energia, no? I al final és una energia i és una experiència, jo crec.
Sí, de fet, m'agradaria quedar-me amb aquesta paraula o amb aquestes dues, perquè no havia notat ara experiència, perquè ho has dit abans, ara ho has repetit, has parlat també d'energia. És aquest el secret del jazz, potser, o el que enganxa tant, l'energia que genera entre la gent que l'escolta, per exemple, en un concert, per posar un exemple entre molts que podrien ser, però el fet de gaudir d'una experiència més enllà d'estar escoltant música?
Sí, en general va molt de l'emoció, entenc, no? És un estil i són uns concerts en què doncs és això, la vibració, diguem-ne, física, no?, i el que pots experimentar, doncs, veient uns artistes en general també, música molt experimental, instrumental, on és això, has de entrar-hi, no?, has de capbussar-te en el concert, no?, i no caure en aquest punt de que és només doncs música per músics o que és una mica més elitista, o vull dir, al final és això, viure l'experiència a dins. Nosaltres tenim el local de la Jascava on intentem fer doncs tots aquests concerts, siguin del tamany que siguin, diguem, no?, caps de cartell internacionals, doncs que els puguis viure a pocs metres dels músics i sentint molt doncs això, no?, l'energia del propi grup.
Aquesta proximitat, no?, que inclús té un component íntim a vegades.
Sí, recent. Tot i que siguin actuacions amb volum fort o amb molta energia, tenen aquest punt pròxim, no? La proximitat és bàsica en el nostre festival, creiem, perquè és això, doncs, tant els artistes que venen com el públic que assisteix als concerts, que puguin viure d'aquesta manera, no?, i que després puguin parlar després del concert, que puguin, doncs, no sé, transmetre les sensacions que han viscut uns i altres.
M'agradaria fer èmfasi en una cosa que has dit fa una estona, Jordi, que tu parlaves d'elitisme, no?, d'aquesta etiqueta que ha penjat durant molt de temps del jazz, d'aquesta idea que potser moltes persones tenen que el jazz no és per ells o que no és l'estil que els pertoca. Això vosaltres trenqueu amb aquest mite, no?
Sí, bueno, és una concepció una mica potser, sí, general. Nosaltres intentem ja, diguem, tota la programació anual i tot, de trencar amb això, no? Vull dir, és un gènere totalment accessible i apte per tots els públics, no? Simplement, bueno, a vegades potser el públic també ha de fer un esforç, no? Vull dir, estem en una era on quasi bé tot ha de venir ja mastegat i tot plegat, doncs, bueno, el públic també ha de anar a veure concerts que no coneix, per exemple, no?, d'artistes que no són molt, molt, molt coneguts, doncs això, aquesta experiència que deia, no?, el públic també ha d'estar disposat a anar a viure aquesta experiència sense saber què va a veure, potser en molts casos, no? I el jazz en aquest sentit més això, més instrumental, o una música més difícil potser d'escoltar, o si no l'has escoltat molt o no l'entens molt, és trencar amb aquestes barreres, i per això aquestes incursions amb altres estils potser més coneguts o fins i tot, per exemple, això, no?, doncs en aquest cas amb l'electrònica, no sé, són maneres també d'incorporar doncs el jazz a la vida, diguem-ne, normal de tothom i que entri, diguem-ne, no? Perquè és un estil tan versàtil, diguem-ne, que pot entrar per molts cantons.
Mm-hmm. deies que potser no estem encara molt, molt acostumats com a públic en general a anar a concerts a gent que no coneixem, no? Ens quedem amb els noms que sí que ens sonen i anem a aquells concerts, a aquelles actuacions. També és una bona oportunitat per conèixer coses que hi ha més enllà del que tenim en ment i, de fet, el cartell del vostre festival, Jordi, n'és un exemple. Repassem una mica, si et sembla bé, quins grans noms destacaries? No tenim temps de repassar-los tots al detall, però a qui podrem escoltar en aquesta edició?
Bàsicament, home, com a caps de cartell així internacionals, no? Nosaltres intentem separar-ho amb això, amb caps de cartell internacionals, els caps de cartell nacionals, i després tot un teixit de grups, diguem-ne, que formen part d'aquesta doncs, escena, però com a cap de cartell internacional destacaria sobretot el Jaga Jazzis, que és un grup noruec gran, no? Són 8 músics a l'escenari, venen amb un espectacle de llums, també. Això ho farem al Teatre Atlàntida perquè per dimensions i per nivell tècnic, diguem-ne, no es podia fer en cap altre espai, però això és un gran concert que anys anteriors, que he de recordar que fa 18 anys que no venen a tocar ni a Catalunya ni a Espanya, però han estat al Sónar, per exemple, no? Per tant, és un plaer i un honor, no?, poder compartir un grup que ha estat al Sónar i que nosaltres també podem portar-lo al Festival de Jazz de Vic. També tindrem el pianíssim clàssic, que és el cobre del festival, que és un piano solo, en aquest cas també del noruec Bukk Besseltoft, que és una mica l'iniciador d'aquesta nova era, diguem-ne, de música, diguem-ne, amb el seu segell, que es deia Jazzland, a principis dels 90, no? Per tant, és una icona, diguem, en aquesta transgressió, no? I en la busca d'aquesta nova sonoritat del jazz. I també, no sé, tenim Joe Smith Trio, per exemple, que gravarem una actuació en directe en col·laboració amb el segell discogràfic de Barcelona, Underpool, i després aquesta gravació s'editarà en vinil i es donarà al cap de mig any als assistents al concert. Tenim un escenari exterior que és gratuït, per tant, tota la gent, diguem, que passa per allà, que vol parar a fer una cervesa, pot descobrir aquestes bandes, no?, sense la barrera aquesta de l'entrada, vull dir que no hi ha excusa per assistir al festival, no?, i disfrutar els concerts.
Mm-hmm. Quina feina deu tenir, Jordi, entre remenar, triar i apostar per uns i haver de destriar-ne d'altres. Escolta, quins valors creus que s'amaguen darrere del jazz o quins valors promou aquest estil que, de fet, va néixer en un moment bastant complex a la història?
Sí, bueno, valors, no sé, ha anat mutant molt, però jo entenc des del meu punt de vista doncs, la perseverança, no? L'esforç, no? La dedicació, és un gènere, diguem-ne, que necessites un esforç com a músic, necessites un coneixement, no? Una base. I després, sobretot, la vessant aquesta de la improvisació, no? Que seria com una mica la llibertat, no? I el poder explicar i el poder deixar-se anar d'una manera molt artística, no? Per tant, aquesta llibertat, jo crec que també sigui un bon valor.
Del 4 al 14 tenim aquesta cita en el 25è Festival Jazz Vic, que de fet és un aniversari rodó, Jordi, per tant és obligat que et demani quin balanç en feu i sobretot quins reptes us proposeu, no? Perquè a vegades quan hi ha aquestes dates tan, tan significatives és com un moment de dir, val, on som i cap on volem anar.
Sí, sempre tens aquest pensament, però bueno, de moment l'objectiu és arribar al 26, no? Any a any, quasi com el futbol, però seguir evolucionant i seguir fent aquest camí doncs, que hem anat fent durant aquests 25 anys, no? Hem valorat molt doncs, aquesta escena escandinava, tot plegat, doncs, bueno, potser a partir d'aquest 25è començarem a obrir noves maneres d'entendre també el jazz, no? Doncs nous territoris per explorar, no ho sé, seguim, diguem-ne, amb les ganes i amb la il·lusió de seguir fent edicions i seguir portant doncs això al Festival de Jazz de la nostra ciutat.
Doncs seguirem de ben a prop a aquestes properes edicions. De moment ens quedarem amb la 25ª, del 4 al 14 de maig, noteu-ho bé. Avui hem parlat de l'Alhambra Festival Jazz Vic amb Jordi Casadesús, que n'és el director. Moltíssimes gràcies, Jordi, per molts anys i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:15 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Uf, crema! El més calent és a l'Aigüera.
Project.
moment de les històries de la ràdio amb en Paco Torres. Paco, bon dia, benvingut.
Bon dia, Cristina, bon dia a l'Empordà i a l'Escala, bon dia a tothom, amb molta alegria, com sempre.
Clar que sí, i alegria primaveral que portem a sobre.
Això mateix. Ja has anat a ballar.
I tant. Home, ja està a 16 graus, ara ja és compatible.
Ah, val.
Tu no n'estàs pas tan segur d'això, eh?
Bé,
que tenim notícies fresques d'última hora avui per
sí,
començar,
mira,
eh?
Sí, mira, el dissabte passat en el diari Girona vas trobar un escrit fet per Mateu Ciobrana.
Sí.
I diu, EJ38 s'apaga, la de Girona segueix. Què vol dir això?
Què vol dir?
La cadena C és titular de l'emissora de Ràdio Girona. Mm. I va comunicar al director de la Girona que l'AM, la ona mitjana, es tanqués. Perquè és un gasto inútil.
Home, sí, tothom molt... escolta més FM ara, eh?
És un gasto molt gran d'una emissora d'ona mitjana, de llum i de tot, i de soroll, i de so, i de un soroll de poca qualitat.
I la Carme Martínez va dir, s'ha acabat, això.
S'ha acabat, i va dir... O sigui, ja fa temps que Ràdio Girona 2 funciona, eh? O sigui, tot per FM, que se sent molt bé, i ha arribat a tot el lloc. Cosa que amb l'AM de dia anava molt bé, però quan arribava la nit...
Què això?
Per les interferències entre les altres emissores de la nit, l'emissions de cada emissora en AM arriba més lluny encara.
La propagació,
vols dir? Propagació, això mateix, la paraula que no em sortia. I de dia no, de dia va més, se sent més bé, però no li abarca tant. I clar, segons la potència de cada emissora, s'arriba més, s'arriba menys. I queden, en AM ara queden les emissores de... Ràdio 5 i les de Ràdio Nacional d'Espanya i Remesa.
I para de comptar, eh?
Poder les grans de Ràdio Barcelona, Ràdio Valencia, encara aguanten l'AM, però també a la llarga hauran de tancar. Un gasto, una despesa menys.
Ja no té sentit.
Sí, no
ara,
té sentit.
Ara és FM i podcast per internet, eh? La cosa ha anat evolucionant.
I esclar, tot a això mateix, internet, agafes totes les emissores del joc on estàs, tant per al mòbil com a casa.
Exacte. Molt bé, doncs una notícia que s'havia de saber, clar.
Sí, s'havia de saber i evitar aquell dematí i provar-me. Un transistor que jo tinc se sent res. Tres emissores i gràcies.
Ha sent la prova, pilot, eh? Ho has provat. Molt
bé. Bueno, ara seguim parlant de les distintes emissores de la REM, Red Emissores de Movimiento, i de la CES, Cadena d'Emissores Sindicals de la província de Girona.
Molt bé.
Parlarem de la veu sindical del Pirineu, Ràdio Ripoll, emissora sindical número 6. Inaugurada a principis de l'any 50, o sigui, 1951, la situació geogràfica de Ripoll era molt difícil captar alguna emissora per escoltar. Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona i Ràdio Andorra, en certa dificultat, s'escoltava. Tal que són dues emissores amb molta potència.
Sí.
A l'inici de les emissions, la gent del Ripollès escoltava una emissora en bones condicions, noticiaris de la comarca, programes esportius, discs dedicats, concursos, etc. Aquesta emissora va estar en antena fins a l'any 1965, o sigui, 15 anys en antena, per ordre, ja que no podia ser que dues emissores sindicals a la mateixa província.
Val, per tant, ja n'hi havia una a Girona i no podia ser, no?
Va ser tancada a causa que a Girona capital hi havia la veu de Girona. Únicament es podia quedar amb una emissora en AM, no una mitjana. Per ordre de Madrid, tota la documentació i arxiu es va destruir.
Coroi!
No es va guardar res, llàstima.
Sí, sí, aquestes coses s'han de conservar, eh?
L'emissora va estar desmantellada i es va tallar tot a la veu de Girona. Menys els arxius i tot, això és una pena, eh?
Sí, perquè és memòria històrica, això.
Clar. Escoltarem una falca de Ràdio Ripoll.
A veure com ho feien, això. Ràdio Ripoll, 90.6 FM, només èxits. M'agraden els jingles així cantats, eh? Estan bé.
Ara parlem de la veu de Girona, emissora sindical número 14. En l'època de Franco, la Voz de Gerona, que en castellà...
Sí, òbviament.
Va començar a emetre el 20 de novembre de 1964 i va ser inaugurada oficialment el mes de gener del 65. La seva potència era de 2 kW en una mitjana, en AM. De dia s'escoltava força bé, aquí a l'escala, i les hores d'emissió començàvem a les 8 del matí fins a les 12 de la nit, que tancàvem l'himne sindical i nacional, i els Arriba a Espanya, els Vives i tot el que es deia en aquell
temps. En aquell moment.
Viva Espanya, cor responsables radiats. Després de la mort del dictador va dir-se ja La Veu de Girona. Tinc alguna fotografia d'un llibre d'història de la ràdio,
sí,
que es veu la veu de Girona.
Ja vam passar al català, no? Ja vam fer un gran pas.
I el dia 1 de gener de 1980 entra en funcionament la FM amb el nom de Ràdio Ter.
Ràdio Ter, oita.
Sí. Fins a l'últim dia de 1981, que la veu va estar en antena per passar a Ràdio Cadena Espanyola, i a partir de l'1 de gener de 1982 és quan fan aquest traspàs de la cadena, la veu de Girona, amb la Ràdio Cadena Espanyola. Mm. El centre emissor de Rococó va començar en 1986, perquè abans emetien ja des de Girona, des del Sarrià, un dels mons que hi ha per allà a prop de Girona, però després van passar a Rocacorba, que s'ha...
I clar, i Rocacorba fa que tinguin l'embarcació que tenen, Cadena Ser Girona.
Ara és Ràdio 5, totes notícies. Bueno, estem al mes de maig de 1998.
Doncs anem a veure què
aquest mes de maig, amics oients, perdoneu-me, però són notícies esportives de futbol, sobretot. Són finals i...
Tornarem al 98, a veure com anava això, aviam.
Mira, el dia 6 va haver-hi la final de la Copa de la UEFA 1997-98, jugat en l'estadi Parc dels Príncips de París a partit únic. Lazio de Roma 0, Inter de Milà 3. És el tercer títol de l'Inter de Milà.
Uh-huh.
El dia 13, final de la Recopa d'Europa, disputat en l'estadi de Rasunda, Estocolm, amb 30.200 espectadors. El resultat va ser Chelsea 1, B-FB de Stuttgart 0, el Chelsea campió. I el dia 14, la mort del gran cantant Frank Sinatra.
Oh.
A l'edat de 82 anys, a Los Angeles. Ja vaig parlar la setmana passada,
sí,
en el vermut musical de vermut de Frank Sinatra. Escoltarem durant un segon dia de les 1.300 cançons que va gravar.
Quina escoltem, doncs?
Goody Goody.
Goody Goody.
So you met someone who set you back on your heels. Goody Goody, you met someone and now you know how it feels. Goody Goody, you gave him your heart too, just as I gave mine to you. And he broke it in little pieces. Now how do you do? Hey, you lie awake just singing the blues all night. Goody, goody, you think that love's a barrel of dynamite. Hooray and hallelujah, you had it coming to you. Goody, goody for him. Goody, goody for me.
Que bé que cantava Frank Sinatra, sí, eh?
Cantava molt bé, tenia una veu fantàstica.
I segueix, sí, viu encara, eh?
Sí, vull dir, encara quan el tenim aquí fa...
Els nostres cors, inclús, i les seves cançons segueixen vives.
Inclús en el diari de Girona d'aquest diumenge, mm-hmm, ve un record parlant d'ell.
Ah, clar?
Com va estar aquí per la Costa Brava, Madame Gardner i companyia, i bueno, és un escrit bastant... Bueno, vaig parlar d'ell i surt en el diari.
Bueno,
va
home,
bé.
Clar, si fa anys de la mort, pot, sí, ser que ho aprofitin, no?
Clar, jo com vaig... abans de fer el guió aquest, la setmana passada, vaig veure que...
Home, aquest any farà 25 anys que es va morir.
25 anys, això mateix. Doncs vaig veure que Frank Sinatra... O sigui, parlar d'ell el mes de maig.
Li van dir, clar, home.
Doncs jo faré
doncs
un
també.
Doncs jo faré un vermut musical.
Molt bé, clar.
Llavors,
que sí.
Llavors, el dia de la seva mort farem una música.
Molt bé.
I així va ser. El dia 16 del mes de maig, ciclisme. A partir d'aquest dia se disputa el Giro d'Itàlia fins al dia 7 de juny, amb un recorregut de 3.811 quilòmetres dividit en 22 etapes amb inici a Nice i finalment s'acaba a Milán. Varen participar 162 ciclistes repartits en 18 equips de 9 corredors cada un, dels que varen finalitzar la prova 94 ciclistes. Sí, les 162 van quedar al final d'aquests 3.811 quilòmetres, 94 ciclistes.
És que clar, és durillo, eh?
El guanyador absolut va ser l'italià Marco Pantani, amb un temps de 98 hores, 48 minuts, 32 segons, a una velocitat mitjana de 38 quilòmetres, 569 quilòmetres per hora. La classificació general, primer Marco Pantani, com he dit abans, 98 hores, 48 minuts, 32 segons. El segon és el de Rússia, Pavel Tonkov, a 1 minut 33 segons, i tercer Giuseppe Guerini a 6 minuts 51.
Imagina't quina diferència.
El millor espanyol de la jornada va ser Daniel Clavero a 18 minuts 4 segons del guanyador. El premi per punts va ser primer per Piccoli, un italià, 194 punts, i segon Marco Pantani, 158 punts. Mm-hmm. I el premi de la muntanya, Marco Pantani, és que Marco Pantani era un especialista en la muntanya.
Val, que aquí és on va guanyar distància, eh?
Marco Pantani, 89 punts, i segon González, en 62 punts. Per aquí es va guanyar l'equip Mapei. I el dia 17, campionat nacional de Lliga a primera divisió, 38a jornada i última. Mm-hmm. El resultat del Barça va ser Barcelona 1, Salamanca 4.
Wow.
Després d'aquesta derrota, el Barça va ser, ja portava 4 jornades.
Tot i així
ja
va ser campió de Lliga, no?
Campió de Lliga. El gol del Barça marcat per Jofre, i el Valladolid 0, Espanyol 0. La classificació final va ser primer Barcelona amb 74 punts i que participarà en la Champions League. Mm. Segon l'Atlètic Bilbao amb 65 punts, també participarà en la Champions League. Tercer la Real Societat amb 63 punts en la Copa de la UEFA. Quart el Real Madrid, 63 punts, participarà en la Champions League, perquè com jugarà la final de la Copa d'Europa, que la va guanyar,
val,
això ja arribarà al seu dia,
va ser el que se'n va anar a la Champions, també.
Sí. El cinquè, el Mallorca, amb 60 punts, participarà a la Recopa, sí, perdre la final de la Copa del Rei, amb el Barça, i el Barça ser campió de Lliga, doncs el Mallorca participa a la Recopa. El Celta i l'Atlètic de Madrid i el Betis jugaran, participaran a la UEFA, tant el 5è, 6è i 7è. Tots en 60 punts, van quedar en 60 punts tots aquests tres equips, i el Betis també. De nou equips de primera divisió, tots participen en una competició europea.
Sí.
L'Intertoto va ser també un torneig que es va inventar en aquell temps per participar-hi. L'Espanyol també va participar en l'Intertoto, que era desè. I el 17è en Compostela amb 44 punts promociona, el 18è a l'Oviedo amb 40 punts també fa la promoció, i baixa en la segona divisió el Mérida, que va tindre 39 punts, i l'Sporting Gijón amb tan sols 20 punts. No, 13 punts.
13 punts, uau.
En 8è joc. A la segona divisió, 42 jornada. L'Ucraïnès 0, Lleida 1. L'únic equip català que participava era el Lleida.
D'acord.
El primer va ser l'Alavés, 82 punts, que puja directament a primera divisió, com també el segon, l'Extremadura, amb 79 punts, també puja a primera divisió, com he dit abans. Tercer, Les Palmes, 73 punts, promociona. I el Villarreal, quart, també en 73 punts, fa la promoció.
Molt bé.
El sorteig d'aquesta promoció és Villarreal, Compostela, i Real Oviedo, Les Palmes.
Molt bé.
Baixen a segona divisió B, l'Els, el Real Jaén, el Xerès i el Llevant. La segona divisió B, grup tercer, promociona per pujar a segona divisió A, el Barça B, el Terrassa, el Mallorca B i l'Espanyol B. I promociona a tercera divisió en Mensajero. I baixen a tercera divisió Galler, Novelda, Sóller i Andorra. El dia 20, final de la Copa de Champions, el que havia deia del Real Madrid.
Sí, exacte.
Partit disputat a Amsterdam Arena, Amsterdam, 50.000 espectadors, Real Madrid 1, Juventus de Turín 0. El Real Madrid campió i guanya la setena Copa d'Europa. Els dies 21 i 22 es juguen la promoció de primera a segona a partits d'anada. Real Villarreal 0, Compostela 0. I Real Oviedo 3, Unió Deportiva Las Palmas 0. Seguim. Després,
vinga.
Després de tant de futbol...
Ara hem de respirar una mica, a veure com ho fem, això.
Una mica de música d'orquestra, l'orquestra de James Last, Song Sam Bleu.
Sang Blue.
Ara ve l'orquestra de Ray Cardiff.
Sí?
Tico Tico.
Tico Tico, aviam com sona això. Ui.
No?
No sé. Ara. Fet venir ganes de ballar, ara, Paco.
Tico, tico.
Tico, tico.
Això amb el piano,
moltes quin orquestes... Quin art, quin art.
Sí, moltes orquestes, bueno, totes les toquen amb el piano, i si tenen coro, doncs pues, encara millor. I Ray Connors tenia tot això.
I tant, una bona orquestra.
Sí. Bueno, el dia 22 de maig va haver un terratrèmol a Bolívia. Un terratrèmol de l'escala 6,8 de l'escala de Richter, ha fet el gran part de Bolívia, en el que es considera el pitjor moviment sísmic de la història de l'Alpí Andí. Es calcula que poden haver mort un centenar de persones. O sigui, dintre de tot, encara es van...
Home, 6,8 graus són molts, eh?
O sigui, 100 persones, podem dir que no va ser tan greu com
s'ha pensat. Home, van perdre 100 vides humanes, eh? Sí. És greu, però que per la magnitud de l'escala podria haver set més, no?
Ah, això mateix. El dia 23, el Futbol Club Palamós celebra els seus 100 anys de futbol.
Molt bé.
El club més veterà del futbol català.
Ah, sí? És el Palamós? Sí. He après alguna cosa avui.
No, més abans que el Barça, eh?
Val.
Durant diversos dies van fer actes per commemorar el centenari del club. Es va disputar un partit amistós davant del CSK de Moscou, un homenatge a Kubala, amb un descobriment, una placa en el passatge on dona accés a la tribuna del nou estadi. Sí, el Palamós és l'equip més veterà i el Gimnàstic de Tarragona també, eh?
Val.
Són dos clubs catalans que es van fundar abans del Futbol Club Barcelona. Mesos.
Sí, perquè el Barça és 1899 no, i aquí el... estem parlant de 1998 que feien el centenari, no?
Ja estem al mes de maig i el Barça va ser, la fundació del Barça va ser a finals de novembre de 1899 i el Gimnàstic de Tarragona també es va fundar abans del futbol del Gimnàstic de Tarragona era un equip d'atletisme i el futbol es va fundar també.
Val.
En aquell mateix 1899. Seguim. Més futbol. El dia 24 i 25 de maig, la promoció de la segona A de partits de tornada. Compostela 1, Real Villarreal 1. El Villarreal puja a primera per el gol en camp contrari.
La Braix.
El que l'ha empatat, el primer partit va ser 0-0 i aquí 1-1. Per tant, el Villarreal, el gol va al doble i puja a primera divisió. El dia 25, torneig de Roland Garros 1998. Entre el 25 de maig i el 7 de juny es va disputar la 97a edició internacional de França de Roland Garros. Tant en individuals masculins i femenins, les victòries van ser per jugadors espanyols. En individuals masculins, Carles Mollà guanya Àlex Corretja, o sigui, dos espanyols, per 7-6, 7-5 i 6-3. I en individuals femenins, Arantxa Sánchez Vicario guanya Mònica Celes per 7-6, 0-6 i 6-2. O sigui, tot va quedar a casa.
Sí, exacte, això sí.
I el dia 31, per la Florida està de dol.
Per què? Què va passar?
Un coet impacta al coll d'una dona que va morir poc després en l'ambulatori i l'Ajuntament de Palafrugell va decretar dos dies de dol. Eren temps de quan...
Un coet de petard, entenc, eh?
Sí.
No, no dels que van a l'espai, eh?
No, un coet de petard,
va,
eh?
Val.
Josefa Vega Fernández, de 40 anys d'edat, era molt coneguda per la Fuger. Formava part de l'Associació de Pares i Alumnes de l'Institut d'Ensenyança Secundària Frederic Martí Carreras. Un dels seus fills participava en el carrusel. Mm. Era el dia que feien el carrusel.
Val.
De carnaval.
El maig.
Sí, el maig, sí. El maig fan el carrusel a Palafrugell. I és com el carnaval aquí, que fem sempre per aquí.
D'acord.
Però es va fer un... Esclar, què va passar? Que el carrusel es va suspendre en aquell moment.
Es va ajornar, no?
Es va ajornar uns quants dies més tard. I el dia 3 de juny... Estem al mes de juny de 1998. Dia 3. Partit amistós de la selecció de futbol. Disputat a Santander. Últim partit de preparació abans del Mundial. Espanya 4, Irlanda del Nord 1. Espanya, bueno, tots els països que participarien en el Mundial d'aquest any, i ja en parlarem en el proper capítol, es va fer França.
Val.
El dia 4, bàsquet. Mira, el TDK Manresa, precisament ara, molts aficionats al bàsquet de Manresa estan recordant aquesta data de que el llac TDK Manresa va ser campió de la Lliga ACB. Va ser històric.
Sí.
I clar, els jugadors d'aquell temps se'n parla ara.
Home, clar.
Se'n parla.
25 anys també fa, clar.
25 anys, sí. El dia 7, ciclisme. Bueno, ja he dit que Marco Bentani va guanyar el Giro d'Itàlia. Ja ho havia explicat en el que és el Giro d'aquest any. I el dia 9 és detingut a Buenos Aires el dictador argentí Jorge Videla.
Molt bé, Paco, doncs... Ah, digues.
Aquest dictador era tipus Franco.
Val.
No parlem.
Doncs aquí ho deixarem, perquè se'ns està acabant el temps, gairebé són la una del migdia. Paco, ens hem d'acomiadar i ens retrobem demà per fer el sorteig.
Demà farem el sorteig del dècim de loteria.
972-77-1000, ja ho sabeu.
Truqueu.
Molt bé, gràcies Paco, que vagi molt bé.
Molt bé, fins demà, adeu amics.
Jo també m'acomiado, us deixo amb l'informatiu local i amb la Bel Font i tot seguit aquestes entrevistes que estem fent pre-campanya. Acabem amb País Petit de Lluís Llach. Així m'acomiado, que vagi bé família, fins demà.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist.